Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El govern aixeca algunes de les restriccions per la sequera i bona part del país surt de la fase d'emergència i torna al nivell d'excepcionalitat, com a l'estiu de l'any passat. Serà un baló d'oxigen, sobretot per al món de la indústria i la pagesia. El govern ho justifica per la millora de les reserves d'aigua, pels episodis de pluja, i preveu no ampliar les restriccions fins al 2025. L'exèrcit israelí pren el control del pas fronterer amb Egipte, que hi ha a Rafah, i l'ajuda humanitària ha quedat interrompuda. L'alcalde d'aquesta població denuncia al matí de Catalunya Ràdio que almenys 20 palestins han mort en els bombardejos israelians que han precedit aquesta operació militar. Víctimes d'abusos sexuals a l'Església Catòlica es concentren davant del Parlament de Catalunya i denuncien que la comissió sobre el cas a la cambra s'ha tancat en fals. Entre altres coses, reclamen una reforma que impedeixi que els casos de pederàstia prescriguin. Ha mort l'expresident del Parlament de Catalunya, Joan Rigola, als 81 anys. Va tenir una llarga carrera política vinculada primer a Unió Democràtica i els últims anys al moviment independentista. Diverses veus de la classe política catalana han destacat el seu gran sentit institucional i el seu tarannà dialogant. Les accions del Banc Sabadell cauen i les del BBVA pugen després del rebuig de l'entitat vallesana a l'oferta de compra. El BBVA ha de decidir ara si millora la proposta, intenta una OPA hostil o ho deixa estar. Vladimir Putin assumeix com a sagrat dirigir Rússia i es mostra disposat a dialogar amb Occident, però en igualtat de condicions. És el plantejament que ha fet en la presa de possessió per un cinquè mandat presidencial, on ha pronosticat que el país guanyarà la guerra a Ucraïna. Nou cop policial contra les bandes llatines a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional mantenen un operatiu conjunt contra grups juvenils violents que presumptament es dedicaven a les estafes. Els escorcolls s'estan fent a Nou Barris, a Barcelona i també a l'Hospitalet de Llobregat. El conflicte a Gaza marcarà la 36a edició del Festival de Fotoperiodisme Vis a Pogrimage. El certamen se celebrarà del 31 d'agost al 15 de setembre a Perpinyà. El cineasta Adrián Silvestre presenta al Docs Barcelona el documental sobre l'eutanàsia Hagàsset tu voluntat. El director valencià competeix a la secció oficial amb aquest film basat en la història real de la seva família. Els esports.
Avui arrenca la tornada de les semifinals de la Champions masculina de futbol a les 9. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund amb avantatge dels alemanys de l'anada d'un gol a 0. Podeu seguir el PSG Dortmund a partir de 9:15 al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. I en bàsquet, avui tindrem el segon classificat per a la Final Four de la Eurolliga. Sortirà de l'enfrontament entre el Panathinaikos i el Maccabi. El Barça fa avui una última jornada d'entrenament abans del partit definitiu demà al Palau contra l'Olympiacos.
I el temps, ruixats i xàfecs durant la tarda a les comarques de Girona, al nord de Barcelona i a les del Pirineu. Localment no es descarta alguna tempesta de caràcter moderat. El sol dominarà el sud del país amb un ambient més càlid. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Cinc dies abans de les eleccions, el govern aixeca la fase d'emergència per sequera el sistema Ter Llobregat. La setmana passada, de fet, ja van dir que ho valorarien, tenint en compte l'últim episodi de pluges que ha fet augmentar el nivell dels embassaments. Els de la conca interna ja superen el 25% de la capacitat i això permet flexibilitzar les mesures i quedar-nos en la situació d'excepcionalitat. De seguida expliquem tot el que hem pogut sentir en directe aquí a Catalunya Informació de les explicacions que acaba de donar el conseller Mascort en aquesta roda de premsa que s'ha fet al Palau de la Generalitat. També us explicarem que la justícia ha arxivat el cas de la suposada contaminació de la incineradora de Sant Adrià de Besòs perquè, diu, no superava el límit legal de partícules contaminants i, per tant, no hi ha hagut risc greu per la salut de les persones. L'empresa és pública, és Tersa, amb participació de l'Ajuntament de Barcelona i l'àrea metropolitana, però els denunciants no hi estan d'acord i ja han decidit que presentaran recurs. Anirem a Figueres, on els Mossos han fet una operació policial contra un grup especialitzat en robatoris violents perquè es feien passar per policies a l'hora de cometre tots aquests robatoris. Hi ha 5 persones detingudes. I també passarem per l'Hospitalet i Barcelona, on hi ha hagut un altre cop policial, en aquest cas contra bandes llatines, grups juvenils violents responsables presumptament de diferents estafes i tràfic de drogues. Estem seguint diversos desnonaments que hi ha aquest matí al barri del Raval de Barcelona i també la tancada a l'edifici històric de l'OB d'estudiants propalestins que denuncien la situació que es viu a Gaza. Passarem per les Terres de l'Ebre a partir de 2:15, on per fi disposen del primer vehicle d'autoescola adaptat per persones amb mobilitat reduïda. Per tant, els que el necessitin ja no hauran d'anar a fer les pràctiques a Tarragona o Barcelona. I descobrirem la història que hi ha al darrere de 2 germans del Pirineu que van morir solters i sense fills i que van decidir donar l'herència perquè es construís a Rialp un edifici pensat per la gent gran. Doncs bé, finalment, després de 10 anys, el projecte veurà la llum, serà una realitat. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, la Marta Calduc, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els 6 milions de persones que depenen del sistema Ter Llobregat deixen enrere la fase d'emergència per sequera, l'augment de les reserves d'aigua dels embassaments, que ja superen el 25% de la capacitat, ha permès que el govern suavitzi les restriccions i que torni a l'estat d'excepcionalitat per sequera. Això implica que els 202 municipis que en formen part, principalment a l'àrea de Barcelona, per tant la més poblada, puguin tenir un respir en aquestes mesures, en Alfonso.
Les pluges de les últimes setmanes han impulsat amb força les reserves d'aigua dels embassaments. En una setmana, el sistema Ter Llobregat ha passat del 19% de la capacitat a superar el 25%. Ara hi ha 150 hectòmetres cúbics d'aigua i el govern ha decidit flexibilitzar les mesures contra la sequera, tornant a la situació d'excepcionalitat. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
L'augment de reserves ens permet modificar a la baixa les restriccions que hi ha hagut els darrers 3 mesos. Més infraestructures hídriques, l'augment de producció d'aigua regenerada i dessalada, la reducció dels consums i la pluja. Finalment, la pluja ens permet, doncs, sortir de l'emergència i aixecar part de les restriccions. La sequera no s'ha acabat. Continuem vivint una sequera greu, però avui les xifres, les dades objectives, ho permeten.
Passar d'emergència a excepcionalitat suposa, per exemple, que el consum d'aigua per persona i dia passa dels 200 litres actuals a 230. Així ho ha explicat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Millorem el semàfor de restriccions del sistema Ter Llobregat. Avui tornem a l'escenari d'excepcionalitat. Aquesta àrea que engloba 6 milions de persones, 202 municipis en 14 comarques, se situa a la mateixa situació que l'estiu passat, però evidentment molt millor preparats com a país. Si al maig del 2023 el 65% de l'aigua que consumia tota aquesta àrea venia dels embassaments, avui ja només és del 50%.
Amb aquest canvi de fase es podran reomplir les piscines d'ús públic, igual com l'any passat, i, per tant, no caldrà fer els tràmits per considerar-les refugi climàtic. També es podran reomplir les piscines municipals i clubs, però també les de càmpings, hotels o allotjaments rurals. Continuen, però es flexibilitzen les limitacions per regar jardins i gespa i per usos agrícoles, ramaders i industrials.
La justícia arxiva el cas de presumpta contaminació de la incineradora de Sant Adrià de Besòs. La jutge que instrueix el cas manté en la seva interlocutòria que no hi ha hagut risc greu per a la salut i que la incineradora no superava el límit legal de contaminació. David Àngela, la pregunta és: cas tancat?
Hola, Marta, bon dia. Doncs no, perquè els denunciants ja han anunciat que presentaran recurs en contra d'aquesta decisió que ha pres el jutjat d'instrucció número 5 de Badalona, que investigava l'empresa pública Tersa, participada per l'Ajuntament de Barcelona i l'àrea metropolitana per un possible delicte ecològic. Sílvia Forchella, presidenta d'AireNet, la coordinadora veïnal que va denunciar que la incineradora superava de llarg les emissions de partícules contaminants, ho té clar. Assegura, sense pèls a la llengua, que Tersa menteix.
Tersa ha mentido a la jueza, ha mentido a su ente de control y nos miente a todos nosotros. La Guardia Civil ha investigado durante todos estos años a esta incineradora y ha emitido un informe contundente sobre estas mentiras. Informe que la jueza parece ignorar. Por el momento, lo único que podemos decir es que vamos a seguir el camino que la justicia nos provee y vamos a recurrir esta decisión que creemos que ha ignorado informes importantes y que va contra la salud de todas las personas.
Recordem que la Guàrdia Civil va portar un informe en què assenyalava que la planta treballava a una temperatura inferior a la normal a l'hora d'incinerar residus i qüestionava que aquest funcionament permetés eliminar partícules cancerígenes com dioxines o furans. Entre els investigats en el cas hi havia l'expresident de Tersa, exregidor de Barcelona i actual cap de llista a les pròximes eleccions catalanes dels Comuns per Girona, Eloi Badia.
Ha mort l'expresident del Parlament de Catalunya, Joan Rigola, als 81 anys. Va tenir una llarga carrera política vinculada primer a Unió Democràtica i als últims anys al moviment independentista. Els seus companys i adversaris polítics també han destacat el seu tarannà dialogant i el seu gran sentit institucional, Marta Corbalan.
Rigol va presidir el Parlament de Catalunya durant l'última legislatura de Jordi Pujol entre el 1999 i el 2003. També va ser conseller de Treball i Cultura als governs de Pujol i diputat al Congrés per Convergència i Unió. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha lloat la seva capacitat de bastir ponts entre polítics de diferents ideologies.
Ell sempre defensava la concòrdia i sempre defensava la possibilitat d'entendre's. Molt important poder sentar en la mateixa taula el president Maragall, el president Artur Mas, que llavors estava de oposició, o el president Montilla, o la senyora Sánchez Camacho o el senyor Rivera.
Rigol va presidir Unió Democràtica durant 13 anys, però el 2015 en va estripar el carnet després d'haver-se anat acostant a l'independentisme. L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, li va encarregar que encapçalés l'anomenat Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que va tenir un paper rellevant en la gestació de la consulta del 9 de novembre del 2014.
Quan jo tenia entre les mans coses que requerien la màxima discreció, la màxima eficàcia, la màxima sintonia, el màxim sentit institucional, el màxim, diguem-ne, arrelament en el país, identificació amb el que necessitava el país. Jo pensava en Joan Rigol.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio l'octubre de l'any passat, Rigol destacava el llegat que ha intentat deixar a la classe política.
He procurat deixar aquest, diguem-ne, testimoni del sentit institucional que hem de tenir a Catalunya i que de vegades amb les pugnes diàries i amb les competències entre uns i altres el perdem.
L'any 2019 Joan Rigol va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi per la seva destacada trajectòria política.
Les víctimes de la pederàstia de l'Església Catalana reclamen al Parlament un pla de reparació que contempli indemnitzacions i que els delictes no prescriguin. Aquest matí, desenes de persones s'han concentrat a les portes del Parlament de Catalunya per exigir als partits polítics que assumeixin la seva responsabilitat i es mullin sobre aquesta qüestió en plena campanya electoral, Marriera.
Les víctimes denuncien que la comissió d'investigació del Parlament es va tancar en fals per l'avançament electoral i reclamen un pla de reparació i compensacions decents. Així ho ha explicat Miquel Hurtado, la primera persona que va denunciar per abusos el monjo Andreu Soler de l'Abadia de Montserrat.
L'Església ens segueix retraumatitzant i revictimitzant. Es nega a pagar-nos indemnitzacions. Quan paga indemnitzacions, dona 4 duros. Això és una vergonya. S'ha de fer una reforma a Catalunya, que tenim competències del Codi Civil, d'una llei d'imprescriptibilitat civil retroactiva. Què vol dir això? Que quan les víctimes, als 30, 40, 50, 60 anys, expliquin la seva història i puguin denunciar, si l'Església es nega a indemnitzar, podem acudir als tribunals.
Actualment no hi ha un barem oficial d'indemnització específic per víctimes d'abusos sexuals i cada congregació actua pel seu compte. Per exemple, els jesuïtes van oferir a Jordi de la Mata, una de les víctimes, 20 sessions de teràpia, com explica ell mateix.
El que estan oferint a les víctimes és per riure, és una desgràcia, la veritat, que això no podem fer res. Per poder-vos una idea, una d'aquestes sessions de teràpia doncs costen 120-150 euros cada sessió. Aleshores, aneu fent compte els anys que ens queden de vida i això només és la teràpia.
També demanen una xarxa de centres per supervivents adults, ja que actualment no hi ha equipaments específics per rebre teràpia. Totes aquestes reivindicacions formen part de la declaració de Barcelona que han fet arribar a tots els partits polítics de cara a les eleccions del 12 de maig.
Hem arribat en punt a 1:15. Aturem aquí un moment el relat de l'actualitat. Mirem com tenim la previsió del temps abans. Primer, com sempre, la situació del trànsit i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes incidències, tot i que en general ja queden poques cues, però ara hi ha tallada la carretera C15 a l'altura de la Granada del Penedès en sentit nord. Segons ens ha informat a fons el Servei Català de Trànsit, ha calgut fer una assistència sanitària en carretera que ha obligat a aterrar un helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. També es manté tallada la comarcal 352 al túnel de les Franqueses en direcció Vic a causa d'un vehicle avariat. Això provoca retencions des de Canovelles. Hi ha pas alternatiu encara també a la G550 a Sant Hilari Sacalm a causa d'un accident. I ara també hi ha un vehicle avariat a la C25, l'eix transversal, a l'altura d'Avinyó en sentit est per anar cap a Vic. Talla un carril i provoca complicacions per circular en aquesta zona. A l'àrea de Barcelona, lentitud i aturades a la Ronda Litoral, des de Poblenou fins la Barceloneta en direcció Llobregat, on hi ha alguna possible incidència. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix sense noves complicacions, segons informen els diferents operadors. Actualitzem dades al punt de les dues.
I mirem on han de caure aquests xàfecs que s'han de repetir en alguns indrets del país. Aquesta tarda, Francesc Mauri.
Previsió que ens porta ruixats i tempestes aquesta tarda de caràcter irregular i no tot arreu. Comarques gironines, bàsicament, també punts del Pirineu i alguna àrea propera a l'extrem nord i nord-est de les comarques barcelonines. Localment amb forta intensitat, però tornarà a passar com ahir, que en alguns indrets pot ploure amb ganes i en d'altres no caurà ni una gota. Són ruixats i tempestes, com dèiem, de distribució irregular. Com més a ponent, com més al sud, més domini del sol. A diferència d'ahir, per exemple, a l'extrem sud no s'espera precipitació. La temperatura recula lleugerament, però els propers dies pujarà i ho farà de forma evident a mesura que avanci la setmana i, sobretot, el proper cap de setmana. Els propers dies el temps serà estable.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Aquest matí ens hem llevat amb un fort desplegament policial a la comarca de l'Alt Empordà, concretament als municipis de Figueres i Vilamalla. Era un operatiu contra un grup especialitzat en robatoris violents. En un principi es parlava de 6 persones detingudes, però els Mossos acaben de confirmar que finalment en són 5. La Laia Claret ha anat cap a Figueres. Laia, com se suposa que actuaven aquests detinguts?
Hola, bon dia. Doncs se'ls acusa d'haver comès robatoris amb violència, però, a més, ho feien amb una peculiaritat, i és que es feien passar per policies. Aquesta banda es dedicava especialment a entrar a cases o pisos on hi havia droga i hi entraven més fàcilment per això, perquè es feien passar per agents. Un cop dins dels habitatges, a banda d'emportar-se la droga, en alguna ocasió també robaven altres objectes. L'operatiu d'aquest matí de la policia ha començat ben d'hora i han participat efectius de la Comissaria General d'Investigació Criminal, de la Unitat d'Investigació de Figueres, de l'Àrea Regional, l'ARRO, i també de la Policia Canina. Els Mossos detallen que s'han fet 7 escorcolls a domicilis, 6 a Figueres i 1 a Vilamalla, i els 5 arrestats, que els han traslladat a la Comissaria de Figueres, tenen entre 20 i 35 anys. Els escorcolls han acabat a 4:45 del matí, però tot i això, la investigació continua oberta i no descarten que hi hagi més detencions.
I nou cop policial també contra bandes llatines a Catalunya, en aquest cas contra grups juvenils violents responsables presumptament de diferents estafes. Agents dels Mossos i de la Policia Nacional han començat una operació aquest matí contra aquestes bandes al barri de Nou Barris de Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat, Purificació Barceló.
Sí, els agents hi han fet diversos escorcolls amb l'objectiu de localitzar membres de grups especialment violents, com els Trinitarios o els Bloods, que la policia fa responsables de diferents estafes i també de tràfic de drogues. Recordem que la setmana passada, en una altra operació conjunta, en aquest cas entre els Mossos i la Guàrdia Civil, es va detenir una desena de persones, també de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, i relacionades amb bandes llatines.
I també en marxa un altre operatiu policial, ara contra la venda de productes falsificats en comerços de Salou, al Tarragonès. L'acció l'està duent a terme la Guàrdia Civil amb el suport dels Mossos i de la policia local. Manel Sastre, què més en sabem?
Hola, bon dia. Sí, és un dispositiu contra la venda de productes falsificats en comerços per controlar també el compliment de la llei de propietat intel·lectual, ens expliquen des de la Guàrdia Civil. A primera hora del matí s'han fet simultàniament diverses entrades en establiments comercials a l'Avinguda Andorra, al Passeig Jaume I i als carrers dels voltants. De moment, però, no consten detinguts. L'operatiu ha alertat els veïns de la zona perquè hi participen més d'una desena de vehicles policials.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els estudiants de la Universitat de Barcelona que protagonitzen les protestes pro-palestines mantindran l'acampada a la universitat més enllà del claustre extraordinari de demà. És la seva resposta al rectorat que avui els ha advertit que han de desocupar l'edifici abans de diumenge perquè recordem que aquest edifici històric de l'OB és seu electoral. Anem a la Universitat de Barcelona, allà hi tenim una unitat mòbil amb en Ricard Luque i la Sara Canyete. Sara, explica'ns, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, Marta, en una roda de premsa que ha acabat fa just uns minuts, els estudiants que organitzen aquesta acampada han defensat el caràcter pacífic d'aquesta acció, lamenten que el rectorat no estigui parlant directament amb ells i sobre la possibilitat que hagin de finalitzar aquesta acció abans de diumenge, diuen, esperen, no es produeixin a Catalunya imatges com les que han vist a París o als Estats Units, on la policia ha intervingut per fer fora els estudiants del campus. Pablo Castilla és membre del comitè estudiantil en suport al poble palestí.
La nostra idea continua sent mantenir-nos davant la jornada de diumenge, reiterar el que hem dit. La veritat que aquesta és una protesta pacífica, democràtica, que el que està a instant és a mobilitzar-se en contra d'un genocidi en curs. No tenim cap intenció d'impedir ni de torpedejar la jornada electoral del 12 de maig i, per tant, no entendríem que reprimís i es fes fora una protesta com aquesta i que reproduïssin imatges com les que hem vist a França, com les que hem vist a Estats Units.
Els estudiants insisteixen a demanar a la universitat que trenqui les relacions amb altres universitats i centres de recerca d'Israel. El primer pas és aquesta moció que presenten demà en aquest claustre extraordinari, però que després, si el resultat és favorable, és feina del rectorat executar-lo. Per tant, el que ells diuen és que els queda camí i defensen que formen part d'un moviment internacional que denuncia el que qualifiquen de situació de genocidi a Gaza. Marta Vences és professora i membre d'Universitats per Palestina.
En el suposat cas de que no hi hagués cap conveni de col·laboració, jo crec que com a comunitat universitària ens sentim interpel·lades precisament a prendre postura i fer algo quan tot el teixit universitari acadèmic a Gaza ha estat destruït.
Aquesta tarda, de moment, ja ha prevista una assemblea a les 8 del vespre. Diuen que aquesta assemblea s'anirà fent cada dia i que serà allà on els estudiants, diuen, decidiran si posen punt i final a aquesta acampada o no.
Gràcies, doncs, Sara Canyete. Bon dia.
Bon dia.
És un quart i mig de dues. El cop de porta del Sabadell a l'oferta de compra per part del BBVA capgira el comportament que havien tingut els últims dies a la borsa. El preu de les accions del Sabadell han arribat a caure més d'un 3% durant el matí i trenquen la tendència a l'alça des que es va anunciar l'oferta. I, per contra, els títols del banc d'origen basc es revaloritzen. Han pujat més d'un 2%, Joan Garcia.
I ara qui li toca moure fitxa és el BBVA. Davant la negativa del Sabadell, haurà de decidir si ho deixa córrer, si intenta una OPA hostil o si millora l'oferta de compra. Segons els analistes, és probable que es decanti per l'última opció. Són declaracions al Catalunya Nit de Jaume Puig, responsable director general de GBC Gaesco Gestió.
El BBVA no pot estar sorprès de cap manera d'aquesta negativa i el que és normal és que el BBVA doncs, faci una altra oferta més alta, més elevada.
Segons el Consell d'Administració del Sabadell, l'oferta de compra que havia presentat el BBVA infravalora el seu projecte i les seves perspectives de creixement com a entitat independent.
Avui també s'ha pronunciat, Joan, sobre la resposta del Sabadell la Cambra de Comerç de Barcelona.
La Cambra ja va alertar fa uns dies que l'operació podria fer desaparèixer o diluir el paper clau que juga el Banc Sabadell en l'àmbit econòmic i financer català. Avui el seu president, Josep Santacreu, ha subratllat el pes de l'entitat presidida per Josep Oliu al món de l'empresa.
Si fem una mica de repàs històric, veiem... BBVA només va incorporar Caixa Catalunya i què queda de Caixa Catalunya. Pel país creiem que és molt bo una presència d'un banc molt proper i molt orientat al teixit empresarial com és el Sabadell.
La Cambra insisteix en la necessitat de vetllar per la competència bancària.
Ja s'han produït dos dels quatre desnonaments que hi havia previstos per avui a Ciutat Vella, a Barcelona. Els dos s'han produït en el mateix immoble, al carrer del Carme 106, on s'han concentrat una quarantena de persones que han intentat evitar-ho, Ariadna Sovinyà.
Els dos pisos són propietat de Fons Voltor, que s'ha negat a que l'Ajuntament pagui les mensualitats fins que les famílies tinguin un pis de la mesa d'emergència. Una de les famílies desallotjades és la de la Danitza Ceballe, que portava 16 anys vivint en aquesta propietat. Segons les entitats en defensa de l'habitatge, la veïna té dret a tenir un lloguer social per ser una persona vulnerable. Ens ho explica ella mateixa.
Jo no sé qui pot ser vulnerable en aquest moment, perquè si no són vulnerables, quan serveis socials diu i assegura que són vulnerables, no sé què ens queda. Imagina't, jo porto 16 anys, estic molt arrelada al barri, ha sigut molt dur per mi, sobretot a un pis en què tens moltes coses, no, acumulades de la teva vida. Perquè, clar, tot és meu. Jo quan vaig entrar a aquest pis estava buit, no tenia res.
De moment viure a casa d'una amiga fins que trobi una alternativa.
Augmenta la xifra de persones sense sostre a la ciutat de Lleida, sobretot dones. La Fundació Arrel Sant Ignasi en va atendre l'any passat 160, això és un 12% més que l'any anterior, un problema que viurà un dels seus punts àlgids d'aquí poques setmanes, quan comencin a arribar les persones que busquen feina a la campanya de la fruita. Anem a Lleida, Noelia Casellas, bon dia.
Bon dia, Marta.
Des d'Arrels, Noelia, denuncien que no hi ha coordinació entre institucions i entitats que treballen amb els temporers.
Sí, reclamen que es treballi conjuntament per donar resposta a una situació que empitjora any rere any. Roger Torres és president d'Arrels Sant Ignasi.
Malauradament, el treball en xarxes fa temps que està tallat amb aquest tema de la campanya de l'ajut a les persones nouvingudes aquí a treballar el tema de la fruita, anem temporers, diguem. Sí que hi ha una coordinació més a nivell de Generalitat, però reclamem ja des de fa molt temps que hi hagi una coordinació a nivell també de ciutat, que no hi és.
Arrels va atendre l'any passat a Lleida 1.288 persones sense llar, és a dir, que no tenen un lloc digne on viure. D'aquestes 160, com deies, es troben en situació de sense sostre, que vol dir al carrer i en exclusió social. I en tots dos grups augmenta el nombre de dones. Rosa Majoral és directora d'Arrels Sant Ignasi a Lleida.
Les dones tarden més a arribar en situació de carrer perquè aguanten situacions abans d'habitatges insegurs, habitacions rellogades, convivint amb persones no de forma voluntària, no? I patim moltes vegades agressions i quan arriben a la situació de carrer, doncs la seva situació encara és molt més deteriorada, vale? Tant físicament com psíquicament, i han patit moltes vegades violència.
Des d'Arrels reclamen a les administracions més recomptes per tenir la foto real de les persones que no tenen casa i poder afrontar així el sensellarisme.
Anoelia, Arrels Sant Ignasi es va convertir l'any passat que també en refugi climàtic. Ho seguiran fent aquest any?
Doncs això és el que pretenen, però els calen recursos.
És mantenir-lo a la recerca de continuar buscant els recursos per poder-lo mantenir, perquè implica pues, les despeses de personal, però també de materials. I és el que deia, no? És els recursos ens han quedat com petits, no? Perquè el número d'atencions ha augmentat considerablement.
Hem de pensar, Marta, que en ciutats com Lleida l'augment de les temperatures castiga especialment les persones sense llar. És per això que l'any passat Arrels va posar en marxa una campanya per recollir els 10.000 euros que eren els que els permetien obrir durant els migdies, que és quan fa més calor, i també els caps de setmana.
Gràcies, Noelia. Bon dia.
Bon dia.
Les famílies de Lloret de Mar a la Selva denuncien que falten places públiques en escoles i instituts del municipi des de fa 10 anys i critiquen el govern perquè consideren que hi ha hagut una reiterada manca de planificació educativa. educativa. Núria Paraire, quina situació han explicat?
Hola, bon dia. Doncs mira, segons l'associació Interampa de Lloret, que agrupa les famílies dels diferents centres educatius públics, el 68% de les aules dels grups de primària tenen ràtios que excedeixen al límit legal, és a dir, en el 68% de les aules hi ha més alumnes per aula dels permesos. A més, expliquen que per poder fer lloc als estudiants, alguns centres han de sacrificar espais com sales de música o biblioteques. Les dades les ha donat el vicepresident d'Interampa, Manel Ortiz.
El 77% dels grups d'I3 tenen ràtios per sobre del recomanat per al propi departament i el 68% dels grups de primària de la xarxa pública tenen ràtios que excedeixen al límit legal.
També ha assegurat que hi ha grups que fan classe en altres espais municipals, com per exemple els centres cíviques Rieral. Les famílies critiquen el Departament d'Educació perquè consideren que ha faltat planificació durant molt de temps.
Per això les famílies no podem entendre la reiterada manca de planificació educativa que condemna el nostre sistema educatiu a subsistir any rere any a base de grups improvisats, bonys, ràtios sobrepassades i barracons indefinidament. Hi ha una voluntat que sembla que vulgui desviar els alumnes dels centres públics als centres concertats.
Com a solucions, doncs, reclamen una nova llar d'infants que garanteixi plaça pública per a tots, perquè diuen que l'any passat més de 130 nens es van quedar sense llar d'infants pública. I també veuen necessària una escola i un institut nou per al curs 2025-2026.
Amb un 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Les Terres de l'Ebre disposen ja del primer vehicle d'autoescola adaptat per persones amb mobilitat reduïda. És una fita per un col·lectiu que fins ara estava obligat a desplaçar-se fins a Tarragona o Barcelona per treure's el carnet de conduir. Jordi Barranca, com ha estat el procés per trobar un centre disposat a tenir aquest vehicle adaptat?
Bon dia, Marta. Doncs fàcil no ha estat. Fa 2 anys que van començar els primers contactes amb l'autoescola Montessola de referència aquí a les comarques ebrenques. Després de parlar-ne, van començar els tràmits per adaptar un vehicle i fer-ne l'homologació corresponent. Carlos Montesó és el director de l'autoescola.
I la idea és fer costat al col·lectiu, en aquest cas a CIDE, i seguir treballant conjuntament, que això és un punt d'inici, com molt bé has dit, és una fita un dia molt important. Tenim un projecte engrescador i a la vegada complicat. Cada cas és un món molt diferent i hem d'estar pues, al costat vostre i intentar que tot vagi sortint el millor possible.
D'aquesta forma, el centre se suma a les 9 autoescoles que a tot Catalunya fins ara disposen d'aquest servei, segons dades que ens ha facilitat la Federació d'Autoescoles de Catalunya, que n'agrupa en total a 947. El vehicle estrenat a Terres de l'Ebre està adaptat per a tot tipus de persones. Paquita Gomis és la presidenta de CIDE, l'Associació per la Inclusió de les Persones amb Discapacitat de Terres de l'Ebre.
Les leva per conduir amb la mà dreta, amb la mà esquerra, el pedal dret, el pedal esquerre. A més, és un cotxe automàtic. A part d'elèctric, al ser automàtic ja t'evites un accessori més a les mans. L'embrague, ja no cal. I això doncs, dona moltes, moltes possibilitats a aconseguir aquesta vida independent.
I és que poder treure's el carnet de conduir millora i molt la seva qualitat de vida.
O no se treia directament perquè no hi havia possibilitats de tenir suports i desplaçar Sarte, o havies d'anar a Tarragona o a Barcelona. És que nosaltres el cotxe a la zona rural és imprescindible per tenir autonomia i una vida més independent. Per anar a treballar, si no tens cotxe, és molt complicat.
Des de CIDE preveuen que persones del Baix Maestrat també es puguin beneficiar d'aquest nou servei, unes persones que fins ara s'havien de desplaçar a Castelló.
L'alcalde de Mataró, David Bote, demana explicacions després que ahir un autobús de la línia que enllaça la capital del Maresme amb Barcelona es va incendiar quan entrava a la ciutat. De fet, és el segon vehicle de l'empresa Moventis que crema l'últim mes a la comarca. El Departament de Territori ja ha demanat explicacions a l'operadora. Anem a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Un incendi el d'ahir que crec que va passar quan el vehicle estava ple de passatgers, no?
Sí, perquè a més és un dels busos articulats, és a dir, doble, que fa el servei entre Mataró Centre i Barcelona Centre. És una línia amb molts usuaris que cobreix el trajecte directe per l'autopista. Eren aproximadament les 6 de la tarda quan arribava a Mataró i pràcticament a l'alçada dels jutjats el vehicle es va començar a encendre per la part de darrere. El conductor va fer baixar els passatgers, va decantar l'autobús i va poder sortir ningú, va resultar ferit. Sí que hi va haver alguns danys en una nau industrial propera. Es va crear molta expectació perquè hi va haver una gran columna de fum negre fins que els bombers van apagar el foc. L'enregistrament dels vídeos i les imatges de fet corren per les xarxes. A X hi trobem, precisament ahir a la nit, la reacció de l'alcalde de Mataró, David Bote, que qualificava d'intolerables aquests fets. I és que fa un mes, un altre vehicle de Moventis va cremar també mentre circulava. No era una línia regular, com aquest cas, sinó que era un trajecte discrecional contractat entre Lloret de Mar i Barcelona. Els viatgers, en aquell cas, van haver de baixar enmig de l'autopista a Cabrera de Mar, a tocar de Mataró, i es va encendre el vehicle i va quedar completament reduït a ferralla. Tampoc hi va haver ferits. L'alcalde de Mataró, David Bote, considera que l'empresa Moventia, que opera diferents línies a la comarca, ha de donar alguna explicació.
És preocupant. Crec que l'empresa ha de donar explicacions i el titular del servei, la Generalitat de Catalunya, ha de garantir la mobilitat segura i puntual de tots aquests viatgers, ja siguin treballadors, estudiants o qualsevol ciutadà del Maresme.
Però és que aquest tampoc no era el primer cas. El 22 d'agost de l'estiu passat, un bus de Moventis va cremar completament quan estava davant l'Hospital de Mataró. I el 14 de setembre de l'any 2020, un vehicle també, en aquest cas de la línia Mataró-Barcelona per l'autopista, va cremar completament quan circulava per Badalona.
Escolta'm, Marta, has parlat amb el Departament de Territori, perquè el govern és responsable d'aquesta línia. Què t'han dit?
Doncs d'entrada confirmen que han demanat explicacions a Moventia pels fets d'ahir i que sorprèn perquè en el cas d'ahir el vehicle era nou, tenia menys d'un any i esperen rebre aquest informe de l'operadora per saber què és el que va poder passar. A més, també m'han dit que els consta que l'empresa, per la seva part, ha demanat explicacions al fabricant del vehicle sinistrat que va quedar completament cremat.
Doncs ho seguirem a veure com acaba. Gràcies, Marta Vallès, bon dia.
Bon dia.
Els treballadors d'una empresa minera de Llançà a l'Alt Empordà fan vaga des de finals d'abril per denunciar que el propietari no compleix amb les condicions del nou conveni laboral que es va publicar al març. Avui, des de Comissions Obreres a Girona, Fèlix Martín, han confirmat que han presentat 4 denúncies a Inspecció de Treball. Per quins motius?
Doncs per contractar treballadors temporals, per perseguir la delegada sindical i 2 més per vulnerar les mesures de seguretat perquè, diuen des de Comissions, són els mateixos càrrecs de l'empresa, com el comptable o el comercial, els que estan assumint una part de la feina dels operaris que estan en vaga i no fan servir mascareta, casc ni arnès de seguretat. Des de l'empresa han replicat aquest matí i asseguren que no han contractat ningú ni han pressionat la delegada i que la gent que continua treballant pot fer d'altra feina.
A Fèlix, concretem els motius d'aquesta vaga.
Deixen molt clar que no és un tema monetari de voler cobrar més, sinó de compliment de la jornada laboral de les vacances i també de tenir uns dies de lliure disposició al llarg de l'any. A l'empresa d'extracció Llançà, el mateix nom de la població de Llançà, però amb una S en lloc d'una C trencada, hi ha avui 14 operaris, que segons els sindicats estan secundant la protesta al 100%. Escoltem Magda Albarracín, la delegada sindical de Comissions a Llançà.
Ho hem intentat per dret i per tot arreu. No hi ha manera de que aquesta persona se senti a dialogar i agafar un compromís en complir això que es va signar, que la negociació ens va portar un any i mig fins que vàrem arribar. Hem afluixat els treballadors a moltes condicions per arribar a aquest acord i un cop fet això encara es veu que no hi ha prou.
L'empresa Llançà es dedica a l'extracció d'un mineral, el feldespat, que, transformat en pols, es destina sobretot a fer ceràmica sanitària, pintures i vidre.
Però també a la Nescafé d'aquí Girona han convocat protestes laborals.
Sí, ja fa setmanes que també es mobilitzen per millorar el seu conveni laboral. Comissions ha convocat, en aquest cas, 2 hores d'aturada per cada torn a la Nestlé de Girona a partir del dimarts 14. Aquí sí que reclamen, entre d'altres, increment de sou o poder fer les vacances de Nadal. Demà hi ha reunió a la seu de Nestlé a Madrid amb la direcció a veure com acaba.
Dos quarts i mig de dues. Avui comença l'atenció telefònica de la campanya de la renda. Tot i valorar positivament aquest servei, l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya considera que seria millor una atenció personalitzada i lamenta que es tendeixi cada vegada més a la via telemàtica. Barcelona, Jordi Canal.
Bon dia. Segons els tècnics tributaris, fer la declaració no és tan senzill com podria semblar. Recorden que el manual per fer-la té prop de 1.700 pàgines. Alguns consells: no refiar-se de l'esborrany, repassar-lo i, sobretot, tenir en compte dades que no li constin a Hisenda. Sobretot, deduccions com aquestes que comenta el secretari de l'associació, Xavier Masdeu.
Per exemple, les quotes sindicals. Has pagat unes quotes sindicals i cliques a l'esborrany i l'admets, això no sortirà. Les quotes col·legials, si la teva professió requereix estar col·legiat, això tampoc surt i, per tant, també ho has de col·locar manualment. Les despeses de defensa jurídica, si tu has tingut un problema amb la teva empresa i has tingut que fer unes despeses judicials o d'advocat, també s'ha d'incloure manualment perquè no surt a l'esborrany.
Els tècnics tributaris també lamenten que Catalunya no s'hagi deflactat l'IRPF, és a dir, no s'hagi rebaixat o adaptat les tarifes a la situació d'inflació actual.
Acció Climàtica preveu que les muntanyes de Prades es convertiran en el 15è parc natural del país l'any 2026. Els veïns de la zona demanen que les activitats humanes siguin compatibles amb la conservació del medi i tenir veu en aquesta gestió. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Per on s'estendrà el parc?
Doncs mira, a veure, queden encara alguns detalls per determinar, eh? Diuen que ho acabaran de decidir aquest any perquè els estudis tècnics han detectat alguns espais d'interès biològic que quedaven fora del mapa inicial. Bé, el parc protegirà, això sí, més de 35.000 hectàrees, el formaran 24 municipis de 5 comarques, el Baix i l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i les Garrigues. El director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilaur, diu que la tramitació d'aquesta declaració de parc natural és imparable.
A finals del 25, principis del 26, a molt estirar a finals del 26, això hauria de ser una realitat. Evidentment, aquest és un procés que ja ha iniciat i que no s'aturarà i que cal reforçar perquè sigui una realitat el més aviat possible, però sobretot que estigui ben feta.
Val a dir que l'inici de la tramitació va provocar dubtes al territori afectat, sobre les limitacions econòmiques que podria comportar la creació del parc natural i també les seves exigències burocràtiques. Bé, Acció Climàtica ha tancat un procés participatiu en què han recollit prop de 700 propostes. Diuen que sobretot demanen fer compatible l'activitat humana i la de conservació de la natura.
Nosaltres tenim molt clar que el funcionament del futur parc natural passa indispensablement per treballar de tu a tu amb les diferents polítiques sectorials i especialment posant en valor algunes de les activitats que són necessàries, indispensables per la conservació dels valors naturals d'aquest espai natural, com és, per exemple, la ramaderia extensiva.
Aquesta consulta pública també conclou que la seu principal s'ha d'ubicar a Prades, al Baix Camp, i que la ciutadania ha de tenir una participació activa en l'organisme de governança.
Doncs aquest futur parc natural de les muntanyes de Prades ha obligat la filial de renovables d'Endesa a redissenyar el macroparc eòlic que havien projectat a les Garrigues, un dels més grans i polèmics de les comarques de Lleida. La companyia tirarà endavant el projecte amb un màxim de 14 molins, que això són 10 menys dels previstos inicialment perquè el govern va tombar els que estaven situats dins els límits de la futura àrea protegida. Lleida, Estela Bussoms, de moment ja han instal·lat una torre de mesurament en aquest cas de vent, està clar, a la Pobla de Cérvoles.
Hola, Marta. Sí, faran mesures durant un any per determinar exactament la tecnologia eòlica més apropiada per a la zona. Cal tenir en compte que en un primer moment Endesa va alertar que la suspensió dels 10 molins i d'una línia d'evacuació posava en perill la viabilitat del conjunt del macroparc. Finalment, segons han confirmat a Catalunya Informació, hi aposten i continuaran la tramitació amb els que tenen avalats entre 12 i 14 aerogeneradors. Tot i que el projecte ha reduït dimensions, continua generant el rebuig d'entitats veïnals i ambientalistes reunits en una coordinadora que reclama el desenvolupament sostenible de les renovables a les Garrigues. Alerten que tindrà un fort impacte sobre la Serra de Llena, un dels espais més emblemàtics de la comarca des del punt de vista paisatgístic i també de fauna, sobretot ocells protegits. Ramon Queralt és el portaveu de la coordinadora.
Perquè és l'únic espai lliure, l'únic corredor lliure que queda pel desplaçament de l'avifauna entre, diguéssim, les comarques de Lleida i les comarques de Tarragona. Tornarem a fer al·legacions com s'han fet cada vegada que ha sortit aquest parc a concurs i segurament tirarem endavant algun tipus de recurs jurídic.
Endesa situa la inversió en uns 100 milions d'euros. La previsió és que a l'estiu es presenti el procés de participació local que obre la porta perquè particulars, empreses i organismes públics puguin invertir en la construcció dels parcs, tal com recull el decret de renovables del govern.
Després de 10 anys d'obres i de retards, finalment s'ha fet realitat el desig de dos germans del Pirineu. Són el Josep i el Joaquim Ferrero, tots dos solters i sense fills, que van donar tota l'herència a l'Ajuntament del seu poble, a Rialp, perquè hi construís un edifici pensat per la gent gran. Anem a Rialp, a Eloi Barrera, bon dia.
Bon dia.
I l'edifici ja ha obert portes, però els germans Ferrero no l'hauran pogut veure.
Exacte. Els tràmits de la seva donació van començar fa més d'una dècada, quan encara hi eren tots dos, però desafortunadament, ara que s'ha acabat el procés, doncs ja són morts. Com dèiem, en vida van donar 700.000 euros a l'Ajuntament de Rialp perquè construís un equipament, un edifici pels jubilats del poble, perquè tinguessin un espai per viure i on se sentissin acompanyats. L'alcalde, Gerard Sabrich, va firmar l'acord amb ells davant de notari.
Llavors, com a Ajuntament estem molt contents perquè donem satisfacció a la voluntat dels germans Ferrero. Estem al cor del Pirineu, on tenim cada vegada doncs, la població més envellida i on ens convé serveis com aquest.
L'Ajuntament ha hagut de posar prop de 200.000 euros més per aquest edifici, que té 10 pisos independents, però també espais compartits perquè els residents puguin fer vida comunitària. Jordi Echalar és el responsable de la cooperativa que gestionarà aquest espai.
Pisos de lloguer per persones grans, són persones autònomes que no requereixin de les cures que implica el fet d'haver d'entrar en una residència per viure al teu pis i poder fer vida o no aquí amb comunitat als espais comuns que té l'edifici que ens ofereix l'equipament.
Clar, què passa? Com que és un model poc habitual, no han obtingut cap subvenció pública. Cada pis costa 750 euros al mes, estan oberts a persones de Rialp, però també de la resta del Pirineu i de tot el país.
Gràcies, Eloi. Per cert, que parlant d'obres i d'estrenes, ahir explicàvem l'estrena de les escales mecàniques reversibles de la Baixada de la Glòria al districte de Gràcia de Barcelona. Doncs avui ja us diem que aquesta estrena no ha començat amb bon peu. Quim Balaguer.
Gens ni mica, perquè després de més d'un any d'obres, ahir van començar a funcionar els dos primers trams, però poques hores després, al vespre, les escales del tram més baix, el que connecta l'avinguda de Vallcarca i el carrer de la Mare de Déu del Coll, van quedar aturades durant mitja hora. I l'incident s'ha tornat a repetir a primera hora d'aquest matí durant 45 minuts. Des de l'Ajuntament expliquen que les dues avaries són conseqüència d'una pujada de tensió i que hi ha un equip tècnic treballant a la zona per evitar que torni a passar. També han dit que aquests primers dies hi haurà un operari in situ per resoldre de manera immediata possibles noves incidències.
Territori vol implantar al Port de la Bonaigua un sistema automàtic que permetria desencadenar allaus de manera controlada la carretera C28 que transcorre entre la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà. Sofia Cabanes, explica'ns en què consisteix.
Hola, bon dia, Marta. Doncs es tracta d'un sistema que suposa la instal·lació d'un conjunt de tubs fixos que expulsen gas mitjançant control remot per desencadenar allaus de manera segura. Actualment, al Port de la Bonaigua, estos desencadenaments controlats es fan, entre altres sistemes, amb helicòpter. Segons Jordi Gavaldà, cap del centre de la UEGI del Consell General d'Aran, la instal·lació de tubs, conegut com a GASEX, seria un sistema molt efectiu per a una carretera com la C28.
Per carreteres que sí que pots barrar el trànsit pendent de desencadenament d'eslauets, doncs és un sistema força indicat. Si, a més, eslauets no són grans extensius, sinó que són zones canalitzades on repetidament l'eslauet baixa pel mateix lloc, a la vegada ell és el sistema més efectiu.
Es tracta d'un sistema mai implantat a les vies catalanes, però molt estès en altres punts del Pirineu, com apunta Gavaldà.
Dilleu un dels sistemes més antics que existissin de desencadenament per explosius, i n'hi ha força d'instal·lar-hi. N'hi ha en Pirineu francès, n'hi ha en Andorra, en la carretera d'Arinsal, en la carretera de Port d'en Valira, i també en estacions d'esquí com en Cerlé o en Formigal.
Els tubs s'instal·larien en un tram d'1,7 quilòmetres al cap del Port de la Bonaigua. L'obra costaria 1,5 milions d'euros, però de moment se n'ha licitat el projecte per un import de prop de 100.000 euros.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els Chemical Brothers a la Casa Batlló s'afegeixen com a nou reclam de la pròxima edició del Sónar, que comença d'aquí 5 setmanes. A més, aquest any es posarà el focus en els representants d'algunes escenes locals de diversos punts del planeta que contrasten amb els grans noms de la música de ball ja anunciats com Air o Laurent Garnier. Barcelona, Marc Ruiz.
L'experiència Music Response de Chemical Brothers a l'espai The Cube de la Casa Batlló s'inaugurarà el dia 24 de maig.
Segons el codirector del Sonar, Enric Palau, la idea d'aquest espectacle que girarà per tot el món va néixer en aquest festival.
Ells fa temps que volien transcendir l'escenari, vam tenir un primer tast al Sonar d'Istanbul de l'any passat i ara això hi agafa una forma i un nom, es diu Music Response, i és la translació de tota aquesta estètica sonora i visual en un àmbit immersiu que és aquest cub de la Casa Batlló. Després de fer una de les últimes proves ahir al vespre, per exemple, cada vegada dona més la sensació de que el públic estarà dins d'un videoclip completament envoltat per la imatge i el so de Chemical Brothers.
Una altra de les novetats d'aquest any serà fer pujar la dansa a l'escenari amb espectacles basats en la dansa pròpia del hardcore electrònic o com les 6 hores d'espectacle dels Asian Dope Boys, l'escena local representada, per exemple, pel guitarrista de Setangana Jair Cortés, o les anomenades microescenes, tindran el mateix pes que els grans clàssics de l'electrònica, com el tecnomelòdic de Paul Kalkbrenner, la celebració dels 25 anys del Moon Safari dels francesos Air, i els talents emergents d'Adriatic o BTSS, entre molts d'altres. Pel que fa al Sonar Més D, atacarà de ple els debats al voltant de la intel·ligència artificial, des del debat inicial que qüestiona el pànic generat per la tecnologia fins a les condicions de treball i a la vessant social més fosca. El Sonar se celebrarà del 13 al 15 de juny.
I l'Ajuntament de Barcelona ha decidit restringir els horaris dels locals de restauració i dels establiments d'alimentació de 24 hores, els que estan situats a l'entorn del fòrum, durant, en aquest cas, la celebració del Primavera Sound Kim.
D'aquesta manera, del 29 de maig al 3 de juny, els establiments de venda de productes d'alimentació de 24 hores hauran de tancar des de les 10 del vespre fins a les 8 del matí. El regidor del districte de Sant Martí, David Escudé, diu que volen evitar l'acumulació de persones bevent alcohol a la zona.
Tot molt, molt dirigit a evitar que la gent es quedi, romangui en l'espai públic i, per tant, causi molèsties als veïns.
Pel que fa als locals de restauració, tindran un horari diferent de l'habitual del 31 de maig al 2 de juny. Escudé explica aquesta modificació que també afecta les terrasses cobertes.
Que els establiments establiments de restauració obriran a les 8 en lloc de les 6 hores del matí, com és habitual, a les 8 hores, per intentar evitar l'acumulació de gent a la sortida del concert en cada un dels vetlladors, així com els propis vetlladors que a les 11 de la nit tindran l'obligació de retirar.
Durant aquest Primavera Sound 2024 també es millorarà la vigilància, la seguretat i la neteja de la zona del Parc del Fòrum.
El Palau de la Música Catalana referma la seva aposta pel talent del país a la pròxima temporada. Destaquen com a plats forts Raquel García Tomás com a compositora convidada i la commemoració del mil·lenari de Montserrat. Barcelona, Valeria Obereda.
Parlem de 156 concerts, a més dels familiars i escolars, 59 compositors catalans i 14 estrenes absolutes. Són les dades de la pròxima temporada del Palau, que, segons ha explicat el seu director general, Joan Oller, tindrà com a fil conductor els herois en totes les seves concepcions.
Però heroisme també, en tant que els compositors i els músics fan una cosa que al meu parer és heroica, doncs també poden ser herois i heroïnes, però al mateix temps també la seva vida a vegades els porta a ser antiherois o els porta a circumstàncies que posen molta distància entre la seva possibilitat de creació artística i el que després és les possibilitats de la seva vida. Aquest també és un tema que explorarem en concerts aquesta temporada.
Un altre eix de la temporada serà el mil·lenari de Montserrat, amb qui, segons Oller, hi tenen molta afinitat.
Nosaltres compartim la passió per la cultura, per la música, l'espiritualitat, la catalanitat, també l'obertura, el pluralisme, la participació i també la voluntat d'estar al dia, no? D'estar seguint els signes dels temps.
La barcelonina Raquel García Tomás és compositora convidada. Presentarà 6 peces, 3 conegudes i 3 més en les que està treballant. Ha destacat la que té com a eix central el vals.
En aquesta obra, que explora la idea de vals d'una manera molt àmplia, estic escoltant molts valsos i vaig fent, no? I vaig agafant idees i el que vull fer és tot el contrari, però bueno, com capta aquesta essència del vals en una obra que no sigui un vals.
També han convidat el novaiorquès Steve Reich, tot i que no passarà per Barcelona per la seva avançada edat.
Els noms de Joan Salvat Papaseit, Àngel Guimarà i Vicent Andrés Estellers coincidiran enguany en la tercera edició del Transvers, el Festival de Poesia de Tarragona, organitzat per l'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes. Entre la desena d'activitats hi ha propostes per totes les edats per promoure la poesia i apropar-la a nous públics. Clara Chavarría Domingo, l'aposta per aquests tres autors s'explica perquè aquest any és un any de commemoracions.
Hola, bon dia. Sí, exacte, és l'any Salvat Papasseit i l'any Guimarà, motiu del centenari de la seva mort, i es commemora el centenari del naixement d'Estallés. En el programa, a més de recitals i tallers de poesia i rutes literàries, també hi surten representades diverses disciplines artístiques. La coorganitzadora del festival, Anna Gispert, s'hi refereix.
Línia de celebracions, línia de talent tarragoní. Sempre en el nostre festival hi ha autors de casa, músics, intèrprets, actors, poetes, un festival de públic divers. Aquí farem un espectacle infantil de públic adult i, a més, penseu que és un festival de poesia inclusiva.
La coorganitzadora del festival, Mercè Cerdà, destaca també el paper aglutinador del Transvers a Tarragona.
Creiem que el festival és com la cirereta del pastís, no? O sigui, a Tarragona es fan coses de poesia i llavors un festival el que ha de fer és fer propostes que d'altra manera potser no podrien ser-hi, però també aglutinar tot això.
El festival tindrà lloc entre els dies 28 de maig i 2 de juny i destaca l'acte inaugural amb una producció de la Sala Trenó inspirada en la vida i obra de Joan Salvat Papasseit.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. Avui arrenca la tornada de les semifinals de la Champions masculina de futbol. A les 9, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, amb avantatge dels alemanys a l'anada d'un gol a 0. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. Luis Enrique, l'entrenador del PSG, està convençut que remuntaran aquest gol contra el Dortmund i seran a la final de la Lliga de Campions. Seria la segona final de Champions de la història del PSG després d'haver jugat a la del 2020. L'Astúria té clar que aquest és l'objectiu que tenen aquest vespre.
El nostre objectiu és clarament alcançar una final de Champions, que se juega muy pocas veces en la carrera de un jugador, de un entrenador, y antes de eso, de poder llegar a esa final, tienes que ser mejor que un gran equipo como es el Dortmund.
Si passen els alemanys, seria la tercera final de Champions que disputaria el Dortmund després de guanyar aquest títol el 1997 i de la que van perdre el 2013. Podeu seguir el PSG Dortmund a partir de 3:15 del vespre al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. Avui, per tant, sabrem el primer finalista de la Champions i el segon sortirà de l'altra eliminatòria que jugarà demà el Bernabéu. Els blancs rebran el Bayern de Múnich amb empat a 2 de l'anada. Avui, últim entrenament dels dos equips. Carlo Ancelotti, l'entrenador blanc, ha parlat fa uns minuts. Diu l'italià que confia en passar i que el partit que li convé al Madrid és un que sigui intens, amb ritme.
Bueno, a nosotros nos conviene más un partido con intensidad, con ritmo, a nivel defensivo, ofensivo. Evaluando el partido de la ida, creo que a nivel defensivo se podía hacer mucho más y queremos hacer mucho más. Obviamente, control del juego, partido intenso.
I Ancelotti ha afegit que, si no canvia d'opinió, jugarà l'Unin a la porteria. Al vespre parlarà el tècnic dels alemanys, Thomas Tuchel. Un equip que jugarà la Champions la pròxima temporada és el Girona, que estudia la viabilitat de Montilivi com a escenari en aquesta màxima competició europea de clubs. És la primera opció i el club la prioritza per sobre de la resta. Del projecte del Girona també n'ha parlat el seu primer tècnic a la primera divisió, Pablo Machín, en declaracions al Top Costa de Catalunya Ràdio.
Con muy buen trabajo han demostrado y están demostrando que pueden ser algo parecido al Villarreal. Ojalá que lo puedan igualar, que puedan estar peleando por competiciones europeas.
També es decideixen aquests dies els equips que jugaran a la final a 4 de l'Eurolliga de bàsquet.
Sí, avui es disputarà el cinquè partit de l'eliminatòria entre el Panathinaikos i el Maccabi, un 8:15 del vespre. El Barça jugarà demà al Palau Blaugrana el cinquè partit, el seu cinquè partit contra l'Olympiacos. Roger Grimau, l'entrenador del Barça, i el base de Tomas Satoranski parlen aquesta hora en roda de premsa prèvia. A l'NBA de matinada, els Knicks de Nova York han guanyat Indiana per 121-117 i s'avancen per una victòria 0 a play-off de semifinal de la conferència Est. Mentrestant, a la conferència Oest, Minnesota ja domina per 2-0 Dallas després de tornar a guanyar aquesta matinada per un clap 80-106. I on ja estan definits els finalistes és a la Champions d'handbol. A Barça sabrà avui contra qui jugarà en semifinals en aquesta Final Four que es disputarà el cap de setmana del 8 i 9 de juny a la ciutat alemanya de Colònia. El rival dels blaugranes pot ser l'actual campió de la Champions, el Magdeburg alemany, el Kiel, que també és alemany, o l'Albor danès. El sorteig es fa aquesta tarda a les 5 i es pot veure Esport 3. I en tenis, Abel Ramos va caure ahir a les semifinals del Masters 1000 de Roma. a semifinals de la prèvia contra Diego Schwartzman en 3 sets.
Parlem, Montse, de ciclisme amb una última hora de la Volta a Catalunya.
Sí, l'organització de la Volta ha anunciat que l'equip Visma Lis a Bike participarà a la propera edició de la prova femenina que es disputarà d'aquí un mes, del 7 al 9 de juny. L'equip neerlandès és un dels més potents del món i substituirà el Human Powered Health, de manera que es mantenen els 7 equips World Team, que és la màxima categoria del ciclisme mundial. Mentrestant, la ciclista escollida, la més combativa a la Vuelta, la penedesenca Mireia Benito, del conjunt AG Insurance, admet que s'ha vist afavorida per la baixa d'última hora de la seva companya Ashley Mulman. Benito en parla en podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
La baixa d'última hora de la teva líder principal, el fet de que ens hagin deixat a les altres corredores que teníem un rol més de gregàries tenir les nostres oportunitats i que ens permetessin buscar aquesta combativitat, realment ens ha fet gaudir-ho molt.
Al Giro d'Itàlia, avui, quarta etapa, Pogacar es manté líder amb 47 segons sobre Thomas i 10 jugadores han estat convocades amb la selecció espanyola per preparar preolímpic de bàsquet 3x3 que es disputa la setmana que ve a Hongria. I són la catalana Anna Palma, del Cadí la Seu i Gala Mestres del Baxi Ferrol, i les jugadores de l'Uni Girona, Marta Canella i Sandra Higueravide. És un preolímpic on hi participen 16 equips i hi ha 3 places en joc.
No t'ho pots perdre.
El Palau de la Música Catalana commemora avui els 200 anys de l'estrena a Viena de la 9a Sinfonia de Beethoven. Un concert, el d'aquest vespre, a càrrec de l'orquestra Franz Schubert Filharmonia, dirigida per Tomàs Grau. Hi participen les veus de la soprano Joni Martínez, la mezzosoprano Tanit Bono, el tenor Amon Mulal i el baríton Carles Pachón, a més de les veus del cor madrigal. El concert es transmetrà en directe per Catalunya Música a partir de les 8 del vespre. Thank you.